Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Ana Alfonso. El president dels Estats Units, Donald Trump, pronunciarà aquesta matinada el primer discurs sobre l'estat de la Unió del seu segon mandat. Enmig d'índex d'aprovació en mínims històrics, s'espera que en la seva locució al Congrés, Trump busqui atemperar el descontentament ciutadà per l'estat de l'economia, proposant mesures de protecció dels contribuents. El president abordarà la seva intenció de mantenir els aranzels arreu després que el Tribunal Suprem els considerés inconstitucionals la setmana passada i pot donar pistes sobre un possible atac militar sobre l'Iran. També s'espera que defensi amb vehemència la policia d'immigració, a qui s'atribueix la mort de dos nord-americans a l'estat de Minnesota. El discurs de Trump comença a les 3 de la matinada, hora nostra. Més notícies. La jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Dana, demana al Tribunal Superior de Justícia del País Valencià que investigui l'expresident Carlos Mazón. La magistrada entén que hi ha indicis de delicte contra Mazón i veu una negligència en la gestió i en la coordinació de l'emergència. A més, li atribueix un nexe causal amb les morts de persones per la falta d'avisos. El govern espanyol publicarà aquest dimecres els més de 150 documents classificats sobre l'intent de cop d'estat del 23F. El Consell de Ministres no concreta si els papers inclouen informació sensible sobre l'alçament, com la possible implicació del rei emèrit Joan Carles I. La Moncloa vol aprofitar el moviment per reimpulsar la reforma de la llei de secrets oficials encallada al Congrés des de l'estiu. Elma Saiz, ministra portaveu.
Lo importante de evitar manipulaciones y conspiraciones que algunos usan para escribir una realidad paralela.
Y apelo a los grupos políticos para que esa ley de formación desclasificada sea una realidad para lo que estamos contando hoy no sea una excepción, sino que sea la norma.
Els sindicats de l'ensenyament del País Valencià carreguen contra la decisió de la Conselleria d'Educació d'eliminar del currículum de batxillerat qualsevol referència d'autors catalans i balears en l'assignatura de llengua i literatura valenciana. Els sindicats han convocat aquest dissabte una manifestació i han anunciat una vaga de professors per al 31 de març. Oques Grasses, Ginestar, Alosa o Figaflaues es troben entre els principals finalistes dels Premis Enderroc que s'han anunciat aquest dimarts. Els guardons s'entregaran el 25 i el 26 de març a l'Auditori de Girona. Viure a la ciutat de Barcelona ja és el doble de car que viure a la segona corona metropolitana. Els preus a la capital han superat per primer cop els d'abans de l'esclat de la crisi financera. El Col·legi Notarial de Catalunya avisa que a curt termini només un bon transport públic pot donar una mica d'aire a la crisi de l'habitatge. Albert Martínez és el director general del Centre Tecnològic del Notariat.
El tema de l'habitatge, sí o sí, passa pel transport públic. No fem trampes al solitari. Barcelona dona pel que dona, 100 quilòmetres quadrats i cap el que hi cap. Per tant, a partir d'aquí hem d'anar a primera, segona i tercera corona.
Ara mateix, anar a viure a Mataró és un 47% més barat que viure a Barcelona. A Granollers, un 49%, a Terrassa, un 51% i a Manresa, un pis, costa un 70% menys que a Barcelona. Esports. Aquest dimarts s'han sabut els quatre primers equips que han superat la repesca a la Lliga de Campions de Futbol. Són l'Atlètic de Madrid, el Bayer Leverkusen, el Bodo Glimt i el Newcastle, que serà un dels dos possibles rivals del Barça a vuitens. Aquest dimecres es tancarà la ronda de setzens amb quatre partits més de tornada, entre els quals el Paris Saint-Germain-Mònaco, d'on sortirà l'altre possible rival blaugrana. També es disputarà el Madrid-Benfica amb el dubte d'Mbappé per part dels blancs. El Comitè Tècnic d'Àrbitres ha admès que la jugada del gol del triomf del Girona contra el Barça hauria d'haver estat anul·lada per una falta prèvia sobre el blaugrana Koundé. Xavi Pasqual ha descartat l'arribada de reforços abans del tancament del mercat, precisament aquest dimecres. Són declaracions de l'entrenador del Barça de bàsquet a la prèvia del Virtus de Bolonya-Barça d'Eurolliga, que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
Fins aquí les notícies.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer...
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial...
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot, el Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant a vosaltres.
Se'm va fer molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Va, que tornem a ser aquí, una de la matinada i 6 minuts, 93-201-7474 o missatges de WhatsApp al 667-220-148. I atenció, perquè comencem aquesta segona hora de la nit dels ignorants amb una persona que ens ha deixat un missatge de WhatsApp, que ens fa moltíssima il·lusió, que fa molt temps que no escoltem, per un motiu molt concret. Només us dic un nom i una procedència. Francesca, de Riudecols.
L'altre dia la meva filla em va dir que havia trucat i que havíeu preguntat per mi. Pues ara en sentiu la meva veu. Pues bueno, les coses van com van, no? La vida... Jo he tingut molt poc temps de poder parlar amb tu pel mòbil, enviant-te whatsapps, però no he pogut estar els anys que vaig estar amb el Xavier, 25 anys quasi, però amb tu ha sigut molt poquet. El 22 d'octubre em va passar això, imagina't. Però bueno, estic bastant bé, he millorat molt, jo he tingut moltes ganes. Allí els socis sanitaris me van ensenyar a ser autosuficient tot el més possible. I jo aquí tinc una filla amb mi vivint, però clar, treballen. Tot el dia no poden estar amb mi. A la nit sí, a la nit tinc l'ajuda per anar a dormir, que també això ho tinc, ja tinc uns horaris fets. Elles han d'anar a dormir i jo m'haig de posar a dormir d'hora i no els puc escoltar. Així que moltes gràcies a vosaltres per... preocupeu-vos per mi una mica i pels ignorants, que també quan us vaig dir el que havia passat també molts ens van preocupar per la meva salut. Pues bueno, estic molt bé, soc molt autosuficient, o si faig el dinar amb elles, el sopar ja me'l fan elles a mi, la meva filla que viu aquí a casa i amb les nenes, així que hi ha el que hi ha. L'esquena no perdona i l'edat tampoc. Així que puc donar gràcies, que no va tocar la mèdula, i camino i faig tot el possible per fer cosetes. Val? No estic parada. I em passa el dia volant.
Ai, Francesca, quina il·lusió aquest missatge. Que bé sentir-te la veu. És veritat que hem parlat molt poquet, però hem anat preguntant, la teva filla ens posava el dia, i ara tots els ignorants doncs, han escoltat. Que bé t'has pogut recuperar, que estàs... Jo és que et sento perfecte i amb uns ànims a dalt de tot, que això és el que importa. Per tant, que tu has volgut molt recuperar-te i agraïm moltíssim que ens hagi deixat aquest missatge, tot i que potser no ens pot escoltar de la mateixa manera que abans, però, mira, li podeu posar el programa després en podcast i ella fer-nos els missatges a través del WhatsApp de la nit dels ignorants. Feliços i contents, Francesca, d'escoltar-te i gràcies per aquest missatge. Va, que ens truca el 93207474, la Montserrat des del Vendrell. Bona nit.
Bona nit, Marta.
Bona nit.
Bona nit. Mira, sempre que et sento, em fas... Tinc una filla que també es diu Marta i està carinyosa i simpàtica com tu. Sí, dona, sí.
Que bé.
Sí. Escolta, mira, volia... trucava perquè s'han fet al nostre carrer, jo vinc al carrer Diputació, i s'han fet moltes obres en aquesta zona. I em sento contenta, estic contenta de veure que de moment sembla que, o sigui, que la gent no tira tants papers, que està una mica com hauria d'estar. Llavors, això penso que s'ha de dir també, com a vegades ens clamem i hi ha altres coses. L'únic que sí que sempre batallo amb el mateix, jo, aquest allò fa poc temps el sentit, que els arbres s'haurien de, per anar bé, s'haurien d'esporgar el mes d'octubre, novembre.
I no ho fan.
I no es fa. Ja. I llavors Barcelona té una riquesa important d'arbres, però fan pena de veure'ls. O sigui, m'agrada dir les coses com més o menys, ja penso que estan molt bé, però com que sóc filla d'un pagès, no hi puc fer res.
Clar, 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 t'hi fixes, sí, sí.
M'hi fixo i penso tant, i s'estuvirien molts diners.
Ja.
I perquè no... llavors caldria cada dia sortir a escombrar, encara que sortissin cada dia. I els arbres guanyarien com nosaltres quan ens donen un...
Que farien més ombra a l'estiu, no? I
ai,
clar,
tant.
Tots plegats estarien millor, sí.
Al matí, jo soc matinera, soc de poble, soc matinera, doncs llavors veus cada dia que surts a escombrar i quan baixo a les 9, a vegades ja està brut.
Clar.
I dius, oh, no. Però molta culpa és de les fulles. Bueno, Marta, perdona, que sóc una pesadeta.
No, cap pesadeta, mare de Déu, Montserrat, mare de Déu. Gràcies per trucar.
No, vosaltres, que us felicito, que sou un encant totes.
I vosaltres també, Montserrat, bona nit.
Bona nit. Bona
adéu.
Nit.
En Joan, des de l'Hospitalet de Llobregat, bona nit.
Sí, hola, bona nit. Bona nit. Mira, Marta, jo us truco perquè, la veritat, jo porto 18 anys batallant i buscant la fórmula perquè l'estat de dret dels homes maltractats, bueno, pues se compleixi, no? Perquè molt presumir d'una Constitució la qual no es compleix i tens que anar a Estrasburg a denunciar-los. I, clar, com que les organitzacions que n'hi ha tampoc volen anar, perquè els interessa no anar a Estrasburg, perquè així van cobrant quotes als homes maltratats, bueno, és un negoci tot. En conjunt és un negoci. Ara bé, jo el que vull és que surti gent i debateixi el tema aquest, perquè si aconseguim debatir el tema, al final el que aconseguirem... A veure, que les dones tenen tots els drets i ens sembla molt bé que es defensin les dones. No vull dir amb això que no es tinguin que defendre les dones, ni molt menys, que no se malinterpreti en
les meves
paraules.
Sí, sí, no, evidentment, està claríssim això.
Ho recalco perquè sempre n'hi ha algú que ho pugui malinterpretar. El que jo vull és que, d'una vegada per totes, si ens traiem la vena dels ulls i veiem clarament que el que estàs defensa és una manipulació a nivell estatal i a nivell judicial i serveis socials. A un nivell ple. Per què? Perquè n'hi ha un negoci muntat i no vaig a descobrir-lo perquè seria ja descobrir la pel·lícula. Això té que descobrir la gent en fent debat, ¿vale? Perquè jo, si ho dic, no quedaria gaire elegant. Però en 18 anys he tingut més que suficient temps per investigar. Pues feu un recordatori, quan dieu, mira, que hi ha Joan de l'Hospitalet que demana a veure si algú sap com se pot complir l'estat de dret pels homes maltratats. Només dir això, jo ja em sento feliç, no? Perquè per almenys vosaltres esteu recalcant que hi ha algú que no funciona bé. Que jo estic equivocat, ojalà estic equivocat.
Ja, tots estan equivocats, Joan.
No, ojalà, ja, però clar, si fins ara no he estat equivocat cap vegada, I segueixo tenint la raó i segueix passant el que està passant amb els jutges i els abogats i amb els serveis socials i amb els polítics, amb els polítics, perquè també estan utilitzant la mort de les dones per crear que realment passin més coses de les que tindrien que passar, perquè crear locura transitòria és molt fàcil, molt fàcil,
És un tema complicat que ara aquí no podem debatre, Joan, i no podem posar en boca coses greus que passen amb les dones també, però entenc la teva posició i agraeixo que no, ja ho sé, però vull dir que no podem dir que això que fan els jutges amb les dones que han estat...
No, tampoc dic que digueu res d'això vosaltres, que la gent opini.
Ja, que la gent d'acord, que la gent opini, això és una altra cosa.
No, vosaltres
sí,
no,
sí.
Sou la bisagra.
Clar, està clar.
Si està bé o està malament i que la gent truqui i digui, no, el que ha dit aquella senyora, el que ha dit aquell home, no sé, obrir un debat i al final arribarem a la conclusió que aquí s'està manipulant el personal, està manipulant la ciutadania, està manipulant les dones, està manipulant els homes, perquè n'hi ha un negoci muntat i no vaig a dir quin és el negoci.
No cal. No és el lloc, Joan, però gràcies per trucar-nos. Gràcies.
Vinga,
per fer la crida.
Gràcies a vosaltres per escoltar.
Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.
A veure.
Hem arribat a un quart de dues de la matinada i jo crec que és el moment ideal per marxar de viatge.
On anem? Amb Toni Arbonés.
Toni Arbonés, bona nit.
Bona nit.
Ja han passat 15 dies de l'últim viatge,
sí, senyor,
i ja tenia moltes ganes de tornar a descobrir algun lloc. Jo crec que aquesta setmana em vas prometre que em portaries a un lloc que no hi he estat.
Ah.
Llavors aquests m'interessen especialment perquè jo prenc notes.
Ah, sí,
eh? Va, som-hi. Per tant, quin lloc del món has triat?
Ja deus tenir una llista llarga.
T'ho diràs. No tinc prou anys.
No, jo pensava que s'aniria reduint i no, eh?
No, eh? S'engreixa. Es va incrementant.
Sí, sí, s'incrementa. Doncs si et digués que hi ha un lloc al món que sembla producte de la màgia i de la imaginació.
Jo et crec. Jo sempre et crec. Quan dius una cosa, jo fer cega amb Toni Arbonés.
Meteora? Et sona?
Segur que sí, perquè
és un lloc conegut.
És un lloc molt conegut.
Aquest conjunt de monestirs ortodoxes, sí, que es van començar a construir als segles XIV-XV, més o menys. Clar, amb una característica que és que es van aixecar al capdamunt de pinacles de roca que tenen el perímetre fet de parets verticals de centenars de metres d'alçada, coneguts com els meteors, que d'aquí ve el nom. Meteor prové del grec meteoros, que vol dir alt a l'aire.
Doncs tal qual.
I meteora, doncs, té l'origen en l'expressió grega ta meteora monastiria, els monestirs penjats, és a dir, monestirs aeris, que és el que són.
Que és el que són, sí. Clar, sí.
I dius, per què van anar parat tan amunt els monestirs, en aquests llocs inexpugnables?
No ho sé.
Doncs ara intentarem descobrir-ho, sí? Tot i que no garanteixo l'èxit,
ah, no?
De la descoberta.
En fi. A veure.
El cas és que aquest conjunt de pinacles de roca, els meteors, doncs formen un massís de roca ciclopi, no?
Sí.
Bàsicament estan formats per conglomerats. És molt semblant a Montserrat. Quan ho veus et recorda molt Montserrat.
Una mica,
a mi em va,
sí,
recordar molt, sí. Em va fer pensar en Montserrat. Potser aquí els pinacles, doncs, estan més aïllats els uns dels altres, amb canals, amb la base recoberta pel sotabosc. Potser són una mica més grans que Montserrat, però
sí.
Bé, el cas és que quan tu mires dius, home, això em
no,
recordo...
Tira cap aquí.
Clar, aquestes formes de les roques, doncs, són fruit de l'erosió, evidentment, del vent, de l'aigua, en fi, i dels fenòmens propis de la Terra. I on són aquests meteors? Doncs aquest massís és a prop de les viles de Calampaca i Castrac. I tu em diràs, home, Arbonès, doncs sí que m'has arreglat ara, no?
Sí, clar, on para això,
clar,
exactament.
Doncs mira, a la plana de Tessàlia hem d'agafar un mapa. Ja saps que a la nostra secció sempre està
sense
bé tenir...
Sense mapes estem perduts.
Un mapa a prop, no? Doncs bé, aquestes dues poblacions, Calampaca i Castrac, i que si mireu el mapa veureu que són el cor de Grècia, estan als peus mateix dels meteors, eh? Surts de casa i tens el meteor allà a vora el balcó,
sí.
És una cosa espectacular. L'aproximació als monestirs es pot fer, òbviament, en cotxe, bé, o a peu, a través d'una teranyina de camins, És a dir, tu des d'aquestes dues poblacions, aquests dos... Calampaca és una mica més gran que Castraqui, Castraqui és més petitó, i llavors ja des del lloc on estiguis, on tinguis el teu camp base, doncs agafes, si tens temps, i tot passejant pots anar d'acostant, que val molt la pena.
És molt
Sí, és molt recomanable perquè vas contemplant aquests penyals impressionants, aquests monestirs impossibles, no? Des de perspectives diferents, t'hi vas acostant de mica en mica. Ara el veus d'un costat, ara d'un altre, i això és molt maco. En fi. Bé, com es van formar aquests meteors?
Has parlat del vent, de l'aigua...
No, clar, jo pensava que ho sabries.
No ho sé.
Hi ha dues explicacions.
He suspès aquesta assignatura. No, a fer-ho provar-la avui.
Mira, hi ha una explicació mística. Segons les antigues tradicions, els meteors són roques, és que no t'ho creuràs, enviades pel cel a la Terra.
Ah, sí.
Això és l'explicació mística.
Del cel van caure,
per què?
Pam.
Doncs per posar a l'abast dels ascetes un lloc on poder-se retirar per la pregària. Per estar tranquils.
Clar, dius, aquí vaig, estreu-me.
Clar, si t'enfiles allà dalt, almenys abans del segle XIV, segle XV, estaves molt tranquil.
Però jo no sé quina teoria tenien de posar a l'abast, perquè allà dalt no sé pas com hi puges,
això de posar a l'abast és molt relatiu, està
molt
clar.
Molt relatiu, està clar.
Explicació científica. Doncs, segons sembla, fa milers, potser milions d'anys, doncs just per aquí passava un gran riu que desaiguava el mar de Tessàlia. El riu, què feia? Doncs clar, sedimentava material. Fa 20 o 30 milions d'anys, degut a l'elevació del terreny en aquesta zona d'Europa, doncs el curs de l'aigua, pam, es va desviar, se'n va anar cap al mar, Egeu, i el mar de Tessàlia es va buidar, deixant al descobert, doncs, aquest munt de sediments del riu, que amb l'erosió de milers d'anys doncs va ser el, va tenir com a resultat aquest paisatge fascinant.
Jo aquesta, mira que me la crec una mica més i tot,
No, sí, sí, potser. Si vas buscant per la roca com a Montserrat, que ara hi trobaràs alguna petxina incrustada.
Segur.
Clar, clar, també et diuen, no, Montserrat, que aquí hi havia un mar abans.
Per això et dic, que aquesta és una mica...
Caram,
la científica, déu-n'hi-do, està bé.
Doncs bé, pel que sembla, el pioner que va arribar aquí, en aquesta zona de merlets de roca, va ser un monjo, el monjo Atanasi, que era un monjo que l'havien fet fora d'Atos. Que, en fi, Atos ja saps que és aquesta península també grega, on pràcticament és un estat, és com el Vaticà, de l'Església Ortodoxa, que hi ha també monestirs escampats per aquesta península. Es veu que els primers monjos eremites de la zona d'aquí de Meteora, pels vols del segle XI, vivien en coves.
Ja.
Eren eremites, no?, que d'alguna forma meditaven en aquestes coves. I els primers monestirs, que com ja hem dit, daten del segle XIV aproximadament, es van construir per amagar-se dels embats i dels assalts dels turcs i albanesos, que es veu que els hi feien la vida impossible. Aquests monjos, doncs, cada vegada anaven esgarrapant la pedra i enfilant-se més, pel que sembla.
I allà dalt...
Això ha passat en altres llocs, A Etiòpia també troben uns monestirs rupestres enfilats...
A dalt de tot.
A dalt de tot dels penya-segats.
Clar, així era més difícil, no?
Clar, en principi, això és el que esperaven, no? Que allà on havien arribat ells no hi arribés ningú més.
Està clar.
Bé... antigament...
Com hi accedien? Aquí?
Clar, doncs, és la pregunta que et fas, no?
Clar.
Com, carai, hi va arribar el primer, no?
Sí,
aquest Atanasi, no?
Sí.
Que va arribar allà, ens imaginem, sense cordes ni res, devia ser una seta que van molt lleugers d'equipatge. Clar, com hi podien accedir? Doncs, clar, si visites el museu, allà veus doncs, que s'hi podia accedir doncs, mitjançant cordes molt llargues, es lligava una cistella o una xarxa a l'extrem de la corda, i llavors els que estaven a dalt
pujaven
el monjo que estava dins de la xarxa o el menjar, no? El que fos, tot el material que calia doncs pel monestir, les vitualles, etc. Però, esclar, ja hi havia gent a dalt del merlet.
Com tant, els altres com havien pujat?
Com van arribar els primers, no?
Sí.
També desplegaven escales pels murs, escales molt rudimentàries, que la nit les plegaven i llavors deixaven clar. De sobte veus una porta a 100 metres d'alçada. Dius, com hi entren per aquesta porta?
Doncs perquè hi havia una escala...
Tiraven una escaleta de corda i llavors pujaven per l'escaleta.
Que la treuen perquè no pugi ningú més.
Clar. Atanasi es veu que va assentar a càtedra. És el que no estava gaire sol amb aquesta empresa. I bé, fins a arribar al punt que el seu exemple el van seguir després altres comunitats, fins a 20 dotzenes de persones com ell, en el moment de màxim apogeu al segle XV, i aquesta gent van anar ocupant els cims de les roques, d'aquestes roques, no?
Molt bé.
Clar, què trobem avui? Doncs mira, contràriament al que passa als monestirs del Monatos, que ja saps que és un lloc d'accés restringit als homes, doncs els de Meteora són accessibles per homes i per dones, per tothom.
Està bé, està bé.
Clar, és que Atos és molt curiós, Un altre dia potser en podem parlar.
Perquè és curiós.
És la més oriental d'aquestes tres penínsules de la Calcídica, que s'anomenen. S'endinsa aquesta península, s'endinsa al mar uns 60 quilòmetres. Allà hi ha llops, hi ha bosc, és una cosa molt salvatge, I només és accessible per mar. Si tu hi vols anar, doncs has d'anar per mar, amb un nombre molt restringit de visitants.
Clar.
Cal un permís d'entrada especial, que és molt difícil de negociar, has de tenir molta paciència. I aquí doncs, hi ha més o menys una vintena de monestirs ortodoxos que s'autogovernen de facto sota la denominació d'estat monàstic autònom del Monatos. És el que us deia abans, que gairebé és un estat independent,
sí, sí.
O sense el gairebé.
Sense el gairebé, exacte.
Clar. Ells anomenen aquest Atos el jardí de la Verge, d'alguna forma. D'aquí que no hi deixin entrar femelles,
dones, clar.
De cap mena. Sí, sí. Excepte les gallines ponedores. Em sembla que les gallines ponedores és l'única excepció.
Interessats pels ous, tu diràs.
Sí. I poden residir només homes ortodoxos de més de 18 anys, majors de 18 anys.
Els menors no.
Sí, no.
Molt bé.
Bé,
quants monestirs hi ha a Meteora?
Mira, inicialment hi havia 24. Però ara només en queden 6 que funcionen. Els 15 restants estan deshabitats o amb ruïnes. De fet, si t'hi fixes, encara pots veure en alguns d'aquests merlets de roca...
Que queda les restes.
Les restes de murs, que semblen murs, i això, que són monestirs antics. I aquests 6, doncs, són Sant Nicolau, el Rossano, que aquest, el Rossano, hi accedeixes a través d'un pont entre dos d'aquests grans penyals. Clar, si tens vertigen...
Oh, quin vertigen, no?
Malament, sí, aquí malament, eh?
Un pont...
És que tu
te'ls
mires...
Es mou o no es mou?
No, no es mou, no és un pont sòlid, és un pont sòlid, sí, però, esclar, a veure...
Sí, sí, sí.
No deixa de ser un pont penjat, eh?, però penjat al buit.
Sí.
Evidentment, el més gran és el Gran Meteor,
sí,
el Megalo Meteoro, el monestir de la Transfiguració, eh? Té més de 6 segles d'existència, eh?
Que
fa molts i molts anys, per això són tan grans, perquè han anat ampliant. El primer monjo o eremita que va arribar al capdamunt, que jo encara no m'ho han explicat, encara no sé com...
Com va arribar?
Tu arribes allà dalt sense res...
I com ho fas?
Suposant que no t'hagis estimbat a mitja paret, eh? Perquè sí, no eren escaladors, eren monjos.
I què fas?
I llavors crides els de baix, que han quedat a 300 o 400 metres...
Pugeu!
Pugeu!
Que hem de construir aquí, vinga.
Clar, i què hi puges? I què hi puges? No. Carregat de totxos?
Potser sí que van baixar del cel.
I ciment, o sigui, com es va fer això? Això el museu no m'ho va resoldre,
no,
aquest, aquest interrogant, eh?
Està bé, això.
El primer que va arribar dalt, què va fer?
Què va fer?
I el segon?
I el tercer.
Clar, clar. Perquè sí, sí, està molt bé que et tirin una corda amb una xarxa, però, clar...
Sí, en fi. No.
Hi ha el monestir de la Santíssima Trinitat,
sí,
Àgia Tríada, que és el monestir de més difícil accés, unit al penyal veí. Mira, aquest era molt curiós perquè tenia una cistella, un telefèric, penjat al buit. I quan hi vaig ser, l'estaven fent servir uns paletes que estaven fent una, sí, una remodelació. I amb aquesta cabineta anaven traslladant els materials de construcció, però a vegades s'hi ficaven ells, també.
A dintre?
Sí, però no tenia portes. I llavors era una cistella... Que deia, però com us podeu posar en aquesta cistella?
Tots ho feien.
Feia faredat, eh? Sí, sí. Bé, i aquests monestirs, els que funcionen, estan habitats per comunitats de monjos i alguns de monges, fins i tot.
Ah.
Sí, sí. I molta gran part d'aquest museu, d'aquests monestirs, doncs, estan actualment habilitats per museu.
Ja, clar.
Més una part, doncs, que fan servir els monjos i les monges.
Molt bé.
I cadascun d'ells... ocupa un dels pinacles, un dels, està al capdamunt d'un d'aquests pinacles de roca, però hi caben justet. Tu veus que els murs estan al caire mateix de l'estimball, de manera que treus el cap pel jardí o per la finestra
avall.
I tens allò 300 o 400 metres.
No, no,
o...
no és apte per gent amb
vertigen.
No,
de debò,
clar.
Sí,
no,
sí.
No, no, no.
Clar, pensa que s'alcen fins als 600 metres d'alçada.
Per això,
eh?
Que...
Vist de lluny, aquest conjunt sembla inexpugnable,
sí,
inaccessible.
Sí.
Quan t'hi acostes, llavors vas entenent, eh?
Vas entenent
com es van anar fent els camins, les escales i això, però realment, en fi. Doncs això no va passar fins al segle passat, més o menys, doncs, que es va començar a tallar graons i passeres a la mateixa roca, doncs perquè hi pogués accedir. Ara hi pots accedir més o menys de forma normal, eh? No has de fer, no has de grimpar ni
no
has de fer
grimpar,
grans
no
coses.
No has de ser un client jornet per
anar. No. Pots anar tranquil·lament doncs, a través d'aquests ponts, aquests graons, aquest paisatge de pedra, doncs sense jugar-te al físic. Tot i que a vegades
està
veus
bé
algun turista amb xancletes i això que fa...
Que dius, com, on vas? On vas a
números,
caminar per aquí amb això?
Bastants
no?
Números per si, eh? Sí, és
sí,
que ara veus unes coses, unes coses marques.
Que la gent no té...
Sí, sí.
No té senderi, no té senderi, no?
O ens falta, però, o ens sobra alguna cosa.
Hi ha algun,
sí,
altre, algun altre punt d'interès a prop d'allà? On ens centrem només en això?
Bueno, jo em centraria aquí, eh? Perquè és que, jo, no sé vosaltres, però jo em vaig quedar aquí, eh? Aquestes incògniques de com es van enfilar fins allà els primers anacoretes, no? Sens dubte van ser anacoretes escaladors. Hi ha en altres llocs, si voleu, després de mirar aquest conjunt de monestirs, que són altres monestirs doncs, que han quedat... que estan abandonats, d'aquests que dèiem que estan abandonats, però
sí,
que es conserven bé, que estan al mig de, per exemple, el monestir de Iapapantis, que és que està deshabitat, com dic,
sí,
però és espectacular, doncs perquè està en un penjat al buit, eh, en un mur de pedra, enmig d'un penya-segat, o l'església de Panàgia, que també és una veus una paret que està en paral·lel al penya-segat, farcida de petites cavitats, i han fet també una mena doncs, de balconades, i no t'hi pots enfilar. Senzillament ho veus, perquè també t'hi hauries d'enfilar a través d'una d'aquestes escales o cordes, i tampoc no és plan. No? I això també doncs, està a prop d'aquestes dues poblacions que hem esmentat abans, que estan a la base de les pedres, a Calampaca i a Castraqui. És a dir, que si ens sobra temps, doncs podríem fer...
Però ja veig aquestes... que la base és aquesta,
sí,
i la gràcia és fer-ho a peu per
sí, sí,
veure...
Sí,
com
sí,
et vas aproximant.
Exactament, exactament. Sí,
i
sí,
vas imaginant si va caure del cel o si realment
sí,
és
són les,
culpa de la sedimentació.
Incògnites que ens queden, no? Aquells primers anacoretes escaladors, com devien ser aquesta gent?
No ho sé.
Com però... s'ho devien muntar per arribar fins allà dalt?
Perquè el 2026 encara ho tinguem allò dret.
Clar, clar.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Toni Arbonés, hi anirem per veure aquesta meravella. Com sempre, moltes
ja
gràcies.
Ja m'explicareu.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
Το δρόμο το κακό που πήρες θα στο κόψω και την καρδιά σου τη σκληρή θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα κι από μαύρη να γίνει χρυσή θα την κάνω να αλλάξει το χρώμα κι από μαύρη να γίνει χρυσή.
Va, deixem Meteora, tornem a Catalunya, són 2:15 de la matinada. Ens queda encara un pendent, una pregunta que ens ha deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148, la Maria des de Llofriu.
Avui amb la família hem anat a donar sang i hem pensat, si el banc de sang analitza la teva sang per poder mirar si tens algun valor alterat o així, perquè un cop et donen la resolució de quin hospital s'ha donat, no et diuen si tens algun valor alterat. Ja que l'analitzen, podríem aprofitar això per saber si estem bé o no, no? Bueno, no sé si algun oient ho sap.
Bona, Maria, aquesta. Doncs mira, és una pregunta que si no ens sap contestar cap oient, estaria bé de preguntar-ho, a veure si això és possible. Moltes gràcies, Maria, per fer la pregunta. Després, la Marian, des de Lleida, diu aplaudeixo el programa de 3CAT Risto, l'indomable, però em sembla incorrecte, diu, el programa Fanzón de Gerard Romero. Seria correcte que el fessin també per la plataforma 3CAT, per una lliure audició i no ocupar, diu ella, un espai de la televisió pública. I la Montse, des del barri de les Corts de Barcelona, diu, he trobat la perera cerameña que buscàvem. Diu, es pot trobar al web Els Arbres d'en Jordi. Diu, crec que és possible comprar arbres petits, però això sí, triguen anys a donar fruit.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Una hora robada a un gran escriptor pot privar la literatura nostrada d'una pàgina d'or. De Manual del perfecte escriptor mediocre, de Ramon Folch i Camarasa, 100 anys del seu naixement.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura. Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables, que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Come on, put your hands together. Come on, if you're a witness for the Lord.
Us agrada la música gospel? Aquest cap de setmana tindreu l'oportunitat d'escoltar un concert únic al país. Primer perquè arriba a Barcelona un dels directors de gospel més reconeguts a nivell internacional, el nord-americà Dexter Walker. I segon perquè, a més de fer una masterclass per 300 persones, Dexter Walker dirigirà 4 dels principals cors de gospel de casa nostra en un concert únic diumenge 1 de març. Mass Gospel, The Beating Souls, Gospel Soul i Vocal Groove i la col·laboració especial especial de Faith Collective. El concert, com deia, serà diumenge al Teatre de l'Escola Pia Nostra Senyora del carrer Diputació de Barcelona, a l'Eixample. Gerson Gelabert és el director d'un d'aquests cors, del cor Mass Gospel. Gerson Gelabert, bona nit.
Bona nit.
Diuen que aquest, Gerson, serà un esdeveniment únic a l'escena musical de Barcelona perquè Dexter Walker és una de les figures més influents del gospel contemporani de Chicago, als Estats Units, i fundador d'un cor que es diu Zion Movement. A més, crec que és la primera vegada que serà a Barcelona, oi?
Doncs sí, és la primera vegada que farà un concert a Barcelona. I estem realment molt contents de tindre aquesta oportunitat de portar-lo, perquè és magnífic.
Escolta'm, explica'ns, pels ignorants que no sabem qui és Dexter Walker, quin és el seu paper i per què no ens hauríem de perdre aquest concert?
Doncs mira, per començar, perquè és un gran director. Normalment hi ha directors que són més cantants que directors, o més músics que directors. Jo crec que en Dexter és director. Ell és cantant, també, i músic, però porta els últims anys de la seva vida realment dirigint només, i és un espectacle veure'l, perquè té una energia increïble per aconseguir el que vol del cor, no? I, a banda d'això, és un dels referents del gospel tradicional, però alhora amb un so contemporani, no? Uh-huh. Encara manté aquella essència del gospel tradicional, i de fet ho vol així, vol mantenir el que és l'esperit del cor i l'esperit de l'església, no? Perquè molts cops els grans artistes de gospel actuals fan cançons espectaculars i música espectacular, però pensen poc en el que és la congregació i l'església i fan cançons que són molt complexes, no? Ell va a portar cançons de lluances senzilles on tothom es pot sumar. I és molt guai, molt guai.
A qui se li acut la idea de convidar-lo, de portar-lo fins a casa nostra i ajuntar-vos aquests quatre cors de gospel per cantar sota les seves ordres?
Doncs mira, això és una idea de dos cantants de Mass Gospel, l'Alicia Busquets i la Noelia Beltrán, que des que el van veure un cop que va vindre amb el Ramon Escaler a Rajadell, va vindre a fer uns tallers, el van veure i van dir, escolta, aquest home d'on ha sortit? I em va fer gràcia perquè a mi vaig anar a Chicago farà uns 8 anys i un dels grans directors d'allà em va dir, escolta, coneixes aquest home? És espectacular el que està fent. I des d'allà doncs el segueixo, no? I portar algú de fora sempre és com, pues, no sé si podrem. Però elles dues han estat insistint, i la veritat és que després d'uns anys pues, el tenim aquí.
Molt bé.
Escolta'm, és un regalàs.
És un regalàs, ja ho veig. Podreu assajar amb ell? Perquè, no sé, clar, ajuntar diferents cors, estar a les ordres d'algú que no us coneix, diguéssim. No sé si heu assajat per separat i després fareu una passada abans del concert. Com funciona això?
Doncs mira, tenim la sort de haver pogut comptar amb aquests cors que has nomenat abans, i el portem des de dimecres. Llavors dimecres podrà estar amb Gospel Soul i Vocal Groove, i amb ells treballarà dues cançons. Dijous estarà amb The Beating Souls treballant dues cançons més, i divendres estarà amb Mass Gospel treballant dues cançons més. Això ja serà enorme, però lo bèstia serà que el dissabte fem un taller obert amb 350 cantants, com has dit, i passarem tot el dia treballant tres cançons. I dic tres perquè normalment aquests tallers amb grans artistes es veuen condicionats a fer un concert i a omplir un repertori, no? Però aquest cop, com el repertori el porten aquests quatre cors que treballaran amb ells durant la setmana, ens podem permetre que ell realment treballi el que és el so del cor, el que ell fa als assajos, no? Uh-huh. I farem, doncs, un dissabte meravellós amb ell. I diumenge al concert.
Molt bé. Escolta'm, Gerson, Catalunya és un país de cant coral, amb moltíssims cors mixtes arreu del país. Què té el gospel pels que canteu i us atrapa d'aquesta manera?
Doncs mira, la gent diu que és molt energètic, que té alguna molt especial, i jo, no, que em presento com un friqui de Jesús, normalment, sempre dic el mateix. Jo crec realment que quan es proclama Déu i quan es proclama el seu nom, no, a la Bíblia diu que ell es fa present. Llavors jo sempre explico el mateix, dic, home, és una promesa bíblica, és una promesa que ell ha fet, així que ell la complirà. I per mi això és l'especial del gospel.
I tu creus que el públic l'escolta, el gospel, amb aquest sentit de religiositat, diguéssim?
Doncs molts cops m'han dit que no i alguns cops m'han dit que sí. Jo crec que cada persona té la seva creença o no, no? Però crec que el gospel, els concerts de gospel passa alguna cosa especial sempre.
A més a més, en Gerson Gelabert està doblement d'enhorabona, no només pel que passarà aquest cap de setmana, sinó perquè publiques el teu primer disc de gospel amb temes com aquest.
Lord, no one is like you. You're great, your might seem powerful. King of the nations, everyone should have respect for you.
Explica'm, escolta'm, què és aquest disc, com es diu i què inclou, què podem escoltar?
Doncs mira, aquest disc són 10 temes propis, 9 d'ells en anglès i un d'ells en català, perquè sempre em demanen una cançó en català, al final està allà en el disc. I ha sigut gravat amb 180 veus. De fet, aquestes veus surten dels 9 cors que dirigeixo. 7 d'ells sota el nom de G de Gospel, i llavors Mas Gospel, i a més un cor de nens que ha gravat amb nosaltres, molt xulo, i amb artistes convidats dels Estats Units d'aquí, del país. Així que estic molt content d'haver pogut fer aquesta feina amb tots ells, i res, espero que el pugueu escoltar. De fet, si vols, pels teus oients, pels oients del teu programa, us diré, i només per vosaltres...
A veure...
Us diré que podeu sentir-lo, perquè no està a les plataformes de moment, però sí que el tinc a un link on el podeu escoltar i el podeu descarregar en alta qualitat,
sí,
que es diu, com el disc, es diu Feel the Altar.
Feel the Altar?
El link és feeltthealtar.com.
Molt bé.
Feel the Altar vol dir omple l'altar, no?
Sí.
I és el nom del disc, que és una de les cançons que hi ha dins...
com aquesta que ara escoltem, el No One Is Like You. Per tant, si anem a buscar aquest link, podrem escoltar aquests temes teus nous, eh?
Això mateix.
Això sí que és, escolta'm, repartir el talent i entre tota la gent i entre tots els oients, en aquest cas d'aquí la nit dels ignorants, que t'agraeixo moltíssim. Gerson Gelabert, gràcies per explicar-nos-ho, que vagi molt bé aquest cap de setmana tan intens amb aquest gran Dexter Walker, i fins una pròxima ocasió.
Així serà.
Adéu-siau,
moltes gràcies,
bona nit.
Marta. Bona nit. King who rules forever.
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
Les idees, el saber, pot ser compartit. I en ser compartit no es gasta. Mira quina meravella. Al contrari, encara s'incrementa. I això és el que fa que, quan les coses s'entenen bé, el món del saber, dels que busquen, dels que es pregunten, dels que dialoguen, és un món on la col·laboració és essencial.
Amb Marta Romagosa.
3:45 de la matinada, ja enfilem la recta final de la nit dels ignorants. Tinc algunes preguntes perquè les diré, d'aquestes que encara estan sense resposta, per si voleu pensar i demà, per exemple, doncs, trucar-nos o deixar un missatge o trucar al telèfon del directe. Per exemple, en Joan des de Lleida ens demanava per què als quiròfans hi fa tant de fred. En Jordi des de Torelló, d'on ve l'expressió fa un fred que pela? L'Enrique, des de Sant Vicenç dels Horts, demanava per què les editorials no publiquen alhora els llibres en paper i en audiollibre. La Montse, des de Granollers, diu: em vaig comprar una aigua embotellada de la marca Sant Aniol, que diu que s'ha de guardar a la nevera. I ella vol saber per quina raó passa això amb aquesta aigua. La Roser, des de Ciutat Vella, a Barcelona, demanava què és la massa mare, de què serveix i quin efecte té en el pa. I en Josep Lluís, des del barri d'Horta de Barcelona, ja fa unes nits que ens demanava quins són els beneficis de la xocolata. Són preguntes que encara ara no heu respost aquí a la nit dels ignorants. Ens truca el 932-07474 en Frederic, des de les Corts a Barcelona. Bona nit.
Hola, bona matinada.
Què tal?
Mira, he estat bastant de rato i tinc una veu una mica inconstipat, però bueno, mira...
No, espero que no sigui res, doncs, no pateixi.
No.
S'entén perfectament.
Jo voldria parlar una mica d'una cosa històrica, d'un mitjà de comunicació, com és a part de les ràdios i així, com és els diaris, també, no? Perquè abans hi havia el Teleexpress, abans hi havia el Noticiero Universal, abans que tot això van desaparèixer, però el diari Avui, ara es fa bastanta propaganda, perquè... El diari Avui es va juntar amb el Punt, no? I és el Punt Avui, el diari que avui dia va. Aquest diari, em sembla que ara farà 40 anys, el dia 23 d'abril, i es vol fer una festa grossa. Però jo voldria dir una informació, que és una història, que la sé palpablement, que no ho diu exactament ningú, ni, bueno, el per què no ho sé, però bueno.
Sí, 50 anys són, de l'Avui? 50, no 40, eh?
Pues 50.
50, mira, 50, sí, sí.
Està bé, això, però 50 anys, eh? I no he trobat el telèfon del diari Avui, perquè ho hagués dit, això, però, bueno, la nit dels ignorants és...
un bon lloc, per dir-ho.
És fabulós, un bon lloc.
I tant.
Hi ha el següent. Al començament, clar, hi vino els subscriptors, que van de seguida, en pocs anys, es van fer pues, 25 o 30 mil subscriptors, perquè de Catalunya, això, esclar, són els que aguantaven el diari, com si diguéssim, però també aguantaven el diari una entitat, que jo ho sé possiblement, i us diré quina és, que va donar crèdits, va donar préstecs, amb garantia, ara us diré amb què, amb garantia, i era la garantia que es pagarien aquests préstecs, eren els rebuts mateixos dels subscriptors. I jo vaig veure, perquè hi vaig treballar allà mateix, piles de rebuts en moltes taules, en diverses taules, de 2 mesos, de 3 mesos, o de mig any, o d'un any, els rebuts. I els anaven posant doncs, en circulació per cobrar els crèdits aquests. Aquesta era la Caixa d'Estalvis i Monte de Piedad de Barcelona, la Caixa de Barcelona, que després es va fusionar amb l'actual, que l'actual no és una actual, sinó que es van dissoldre les dues, amb la Caixa de Pensions, per la Vejez i d'Ahorros de Catalunya i Baleares, que es deia, i la Caixa d'Ahorros i Monte de Piedad de Barcelona.
Sí.
Que la Monte de Piedad de Barcelona era fundada en 1844, 50 anys abans que l'altra. El que passa que en proporció era 3 a 1, i l'altre, com si diguéssim, a quasi desaparegut. Mm. Però el crèdit aquest que van donar va ser molt important per l'Diari Avui, i això, amb les fulles que han sortit aquests dies amb els diaris, sobretot amb el Punt Avui, ni una paraula d'això. Ni una paraula d'això. Val? Llavors, jo m'agradaria dir el per què no es nomena les coses tal com són, i que va ser, doncs, un gran avantatge pel diari que hi hagués algú, alguna entitat com
que
aquesta...
Que donés suport econòmic. I per què?
Exactament.
Quin és el per què, doncs?
Això mateix, Que se sàpiga, això.
Molt bé. Val? Doncs queda dit, Frederic. Moltes gràcies. Gràcies. Que vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies i bona matinada. Adéu-siau.
Igualment. Adéu. I va, la darrera trucada ràpida abans del conte, la Cecília des de Barcelona. Bona nit.
Hola, Marta. Bona nit.
Bona nit.
I bona nit a tots els oients. Mira, jo per dir-te tinc 57 anys, vull dir que...
Molt bé, molt bé. Avui de totes les edats. M'encanta, m'encanta.
Som de totes les edats.
Sí, sí, sí.
El que passa que moltes vegades no pots trucar.
Clar, ja ho entenc, ja ho entenc. Molt bé, Cecília. Què ens vols respondre, digues?
Havia sentit a un dels oients, uns dels seguidors, que deia lo de l'aigua embotellada que havia comprat...
De Sant Aniol, sí.
Que li aconsellava guardar la nevera. Mm. És pel tractament que es fan a les ampolles per amb iònic, àcid iònic i d'altres, antibacterià. Llavors, clar, com que això va tancat a pressió, sí, un cop està oberta, pues, poden entrar bacteris, etcètera, que poden fer malbé l'aigua.
Mm-hmm.
El que passa que ara mateix, en aquest temps, que no fa molta calor... tampoc que no la tingui aquesta senyora molts dies, però que fora
no
en un lloc fresc també, i que no li doni gaire la llum, el llum.
D'acord.
Pues pot.
Molt
vale?
Bé.
Mm-hmm. Després és el xocolata,
sí,
és pels components que porta, feniletilamina i també triptòfan, i això fa pujar l'ànim.
Mm, clar. Clar.
M'entens?
Sí, sí.
Llavors,
sí.
Això fa que pugis a l'ànim. Vull dir, això de les ampolles i això de la xocolata ho sé perquè jo he estudiat tot el que són biotecnologia dels aliments, etc.
Ah, ja ho veig, que en saps tot això, ja ho veig.
I en sé una miqueta.
Ja ho veig, Cecília.
Mm. Enginyeria agrònom en indústries agroalimentàries.
Clar.
El que passa que em vaig dedicar amb una altra cosa totalment diferent.
Ah, vaja.
Però, bueno, és una altra cosa.
Però tens la sabidoria sobre aquest tema, vull dir, que
sí,
gràcies.
Sí, i que consulto molt pàgines de lo que són nutrició,
clar,
salut, etcètera.
Està molt
bé. A l'Instagram, que tant de bo vosaltres també poguéssiu... No només fer de tant en tant alguna d'allò a Catalunya Ràdio, alguna...
Algun tema d'aquests, eh?
Sí, que també
bé.
Podríeu fer algun tema d'aquests.
Sí, sí, ho tinc present i aviat n'hi haurà un d'aquests temes. Vull dir que
sí,
ho tenim present, Cecília.
Perquè pensa que la nutrició avui dia és el pilar bàsic per la...
Tota la raó. En parlem en alguna ocasió, però en tenim
exacte
pendent un aviat. Cecília, t'haig de deixar que si no arribem al compte.
Exacte, i t'ho dic a tu que ets qui millor ho pot saber.
Perfecte. Doncs pren nota, Cecília, moltes gràcies.
I bona nit. I bona... gràcies per l'oportunitat.
No, adeu. Més faltaria. Bona nit.
Adeu, bona nit.
El conte per anar a dormir.
Va, que aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ens ha triat aquest llibre de Ramon Solsona, Cementiri de Butxaca, editat per Columna, que plega una cinquantena de relats que porten la paraula tomba al títol, gairebé totes, però que tenen força sentit de l'humor. I com que són curts, doncs avui també en llegirem dos. El primer conte porta per títol La cripta del Panteó. I està dedicat a Matthew Tree. Diu així... La canalla deia que a les nits passaven coses rares al cementiri. S'havien fixat que la porta del vell panteó tan aviat estava tancada com mig oberta. El Panteó era una caseta que desentonava en la senzillesa d'un cementiri de poble. Hi havia enterrat un vilatà que havia tornat ric d'Amèrica, la seva dona, una filla que deien que era boja, i potser alguna persona més. No se sabia ben bé, feia molts anys que els descendents se n'havien anat del poble. El Panteó va quedar a mercè de les pluges i la pedra es va enfosquir tant que la canalla en deia la caseta negra del cementiri. Abans estava segellada per una porta de ferro que el temps rovellava sense remei, fins que algú es va fixar que la porta, cada dia, estava ajustada amb graus d'obertura diferents. Era que un rodamont s'arrecerava a la nit a la cripta, però la canalla ho atribuïa als morts de la caseta negra. Devien sortir quan es feia fosc, o potser era la boja, que deien que hi estava enterrada. Una nit van saltar la reixa del cementiri disposats a resoldre el misteri. Es van posar en un racó, ben apinyats, els uns contra els altres, amb la vista clavada a la caseta negra. Se sentia el xiulet d'algun gripau i el lladruc llunyà d'un gos. L'ombra de l'únic xiprer es movia al compàs de la lluna. La serena els entumia i la paciència s'esgotava per moments. Es van dividir en dos bàndols, els que asseguraven que els morts eren ben morts i que era inútil estar-s'hi més temps, i els que no perdien l'esperança de presenciar una escena real de fantasmes. El més escèptic de tots, que també era el més fanfarró, va anunciar que tenia ganes d'anar de ventre i que faria les necessitats a dins de la cripta per demostrar que allà no hi passava res. Es va acostar a la caseta negra amb pas ferm i va obrir la porta de bat a bat. El ferro va grinyolar lleugerament, com el miol d'un gatet. El fanfarró va encendre una espelma i es va baixar els graons a poc fins a un replà, una saleta exigua envoltada de sepultures tapiades i d'altres fornícules que no s'havien utilitzat mai. Sense deixar anar l'espelma, es va descordar els pantalons i va fer de cos amb els sentits ben alerta. Però, abans d'acabar la feina, una veu va cridar al seu darrere. «No podies anar a cagar a un altre lloc, grandíssim porc!» El fanfarró va sortir esperitat i mai de la vida no ha dit a ningú que el seu restrenyiment crònic té un origen paranormal d'ultratomba. I el segon relat d'en Ramon Solsona porta per títol La tomba de l'espia i està dedicat a Carles Alcaide. Diu així. La tomba de Walter Zanini sempre tenia flors. La seva viuda hi anava un cop l'any, juntament amb els fills i els pares de Walter. Escombraven la pinassa que tapava les lletres de la làpida, retiraven els rams secs que s'havien acumulat, deixaven flors noves, resaven una oració i se n'anaven. Fins que no tornaven al cap d'un any, arribaven més flors a intervals irregulars. Les amants dipositaven la seva ofrena sense saber que Walter Zanini les havia enganyat sistemàticament. Ignoraven que era espia i que les havia triat i traït només per raons professionals. Alguns companys del servei secret també passaven de tant en tant pel cementiri. Arrencaven una flor del parterre, la posaven damunt de la sepultura i feien volar algun record agradable dels vells temps. Fins i tot, si havia costat una dona de la competència, una agent del contraespionatge israelià, que força d'enganyar Walter Zanini li havia agafat efecte. Una vegada, una sola vegada, Walter Zanini va entrar al cementiri. Era un dia assolellat, de maig, i mentre caminava per un passeig enjardinat, va sentir el primer rossinyol de l'any. Quan va ser al panteó familiar, va treure la pinassa, va enretirar les flors seques i va deixar sobre la làpida un discret ram de clavells, tot preguntant-se qui devia ser el desgraciat que ocupava la seva tomba. Doncs avui aquests dos nous relats del cementiri de Butxaca de Ramon Solsona han servit per tancar aquesta edició. Però moltes coses han passat avui a la nit dels ignorants, eh? O sigui que us agraeixo moltíssim, com sempre, que sigueu a l'altra banda. Avui ens heu donat moltes proves de tota la branca de gent que ens escolteu, com sempre, amb preguntes, amb respostes i amb reflexions de tota mena. Demà hi tornarem a partir de les 12 amb més històries. Gràcies per ser, que descanseu. Bona nit, adeu-siau.